informat.
El peix és un dels aliments més importants en la cistella de la compra i, no obstant això, un dels grans absents hores d'ara. El 32% dels espanyols reconeix que, si no menja la quantitat recomanada setmanalment, és sobretot per l'elevat preu d'aquest producte. És una de les conclusions d'una de les enquestes realitzades per la Federació Espanyola de Societats de Nutrició i Alimentació. La inflació segueix disparada i això condiciona el que comprem o almenys en quina quantitat ho fem. Segons aquesta enquesta, el 94% dels espanyols li agrada molt o molt el peix. No obstant això, molts dels consumidors han hagut de deixar de consumir-ho amb regularitat que ho feien habitualment. Els altres motius pel que no s'arriba a la quantitat recomanada són, per darrere del preu, la molèstia de les espines, el possible contingut en mercuri i altres contaminants, no saber com cuinar-ho o la preocupació per l'anisakis. A més, segons aquest estudi, el 85% dels enquestats prefereix comprar el peix fresc enfront del 44% que sol comprar-ho congelat. 4 de cada 10 congelen el peix fresc abans de consumir-lo. Encara que en general no arribem a la quantitat recomanada, el consum de peix ha augmentat des que va començar la pandèmia. En concret, el 20% dels enquestats reconeix haver inclòs més peix en els seus hàbits alimentaris en els últims 2 anys. La raó és sobretot per portar una dieta molt més equilibrada i també molt més saludable. Tot i això, la despesa per persona en peix ronda els 18 euros, el que no permet en cap cas atendre les recomanacions del Ministeri d'Agricultura i Pesca, que recomana consumir peix un mínim de 2 vegades a la setmana. Nosaltres el que fem, com cada dia a aquesta hora, és repassar en titulars més notícies d'interès d'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Ho fem amb la veu de la Mar Puerto. Molt bona tarda, Mar.
Molt bona tarda.
Aviam, explica'ns per on passen les notícies més importants d'aquest matí de dilluns.
Doncs comencem informant que des d'avui dilluns el Servei Català de Trànsit, els Mossos d'Esquadra i les policies locals catalanes han impulsat una campanya policial preventiva per l'ús del cinturó, el casc i les cadiretes de Catalunya. Durant l'última campanya, el setembre del 2022, van interposar gairebé 270 denúncies diàries, la majoria corresponents al cinturó de seguretat. I Trànsit, a més, ha recordat que no utilitzar els sistemes de seguretat passiva o utilitzar-los inadequadament implica una sanció econòmica de 200 euros i la pèrdua de 3 punts del permís de conduir. A tot això també hem d'explicar que infants i adolescents denuncien gairebé 25 situacions de violència cada setmana. La majoria de casos són d'assetjament escolar, però també hi ha maltractaments per part d'un adult o violència masclista. I s'ha suspès el desnonament del primer veí de la Casa Ursola de Barcelona, que s'ha anat a judici a l'espera de l'Audiència de Barcelona es posicioni. El sindicat de llogateres ha acusat els responsables polítics de no oferir solucions i ha convocat una trobada de blocs en situacions similars el 18 de maig. La pedregada d'ahir diumenge, d'altra banda, al vespre, ha provocat també danys a explotacions de fruita i cereal de la Noguera. En el cas dels cereals, la pedra ha trencat bona part de les espigues, ja que les plantes estan més seques de l'habitual, mentre que en els fruiters ha afectat els fruits que estan creixent. D'altra banda, també hem d'informar que ha mort un home de 69 anys de Barcelona mentre practicava barraquisme a Osca. La Guàrdia Civil va recuperar el cos de la víctima en un operatiu en què va participar-hi un helicòpter i una grua, i el testimoni ha explicat que tots dos es trobaven al riu quan van ser sorpresos per una tempesta i aquesta va produir un increment del cabal de l'aigua sobtet que els va arrossegar riu avall. També acabem explicant que han estat desmantellades 2 plantacions de marihuana en naus industrials de Castellar del Vallès. La Policia Nacional ha arrestat 9 persones encarregades de les explotacions que ja han ingressat a presó.
Gràcies, Mar. Tot això són notícies d'un dilluns de temps càlid amb moltes estones de sol aquest matí, però a la tarda el cel es començarà a tapar com anunci d'un canvi de temps. El notarem a partir de demà dimarts i ens acompanyarà la resta de setmana. Serà una setmana més fresca i amb ruixats a les comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu, Prepirineu i també la Catalunya central. I ara, com està la xarxa viària? Li ho preguntem a l'Eduard Sánchez. Bona tarda, Eduard.
Hola, bona tarda. En aquests moments, tot i que es manté en general la circulació còmoda, destaquem alguns punts encara amb aturades, sobretot el que és la façana portuària de la Ronda Litoral, sentit Llobregat, i d'altra banda també alguns punts que afectats per obres presenten algun tram de lentitud o d'aturades, com és el cas de la Nacional 2 a la zona de Tordera, on s'està donant pas alternatiu. També, en aquest cas, per un vehicle variat, el cinturó de litoral, a l'autovia 2, a Pallejà, i en sentit Barcelona hi ha un carril tallat. De moment, trànsit intens en aquest punt de l'autovia. És tot. Bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les escoles públiques podran deixar de fer classe als pics de calor. Aquesta és la mesura estrella que el conseller d'Educació, González Cambray, ha previst de cara a les onades de calor que cada any són més habituals quan s'atansa l'estiu. Tot i que l'any passat, encara amb la ressaca de la pandèmia, algunes escoles van viure moments complicats, la conselleria ha anunciat la compra de ventiladors i també que posarà en marxa mesures per a 100 escoles a Catalunya, quan a Catalunya hi ha, recordem, unes 2.500. Aquestes han estat les alternatives que en un any ha dissenyat el Departament del conseller González Cambray perquè els nens i nenes no passin calor. Unes mesures que, com era d'esperar, no fan el pes ni als docents ni tampoc a les famílies. Sergi Tor, veritat?
Sí, Anna Maria és mare d'una nena de 10 anys matriculada a l'escola de primària Joc de la Bola de Lleida, ubicada a la zona alta de la ciutat. Lleida és una de les zones més caloroses de Catalunya. La normativa en interiors estableix els 27 graus, però el curs passat les aules van superar aquesta temperatura. Fins i tot a Catalunya va haver-hi una aula que va registrar un màxim històric, 48 graus, segons van denunciar forces sindicals. Aquest migdia, a la porta de l'escola, Anna Maria ha reconegut a Herrera en Cope Catalunya i Andorra que està preocupada pels efectes de la calor que comença per ser a notar la seva filla.
Sí, estamos preocupadas porque claro, de cara al verano ellos lo pasan mal y bueno, vuelven a casa muy sofocadas, pues yo creo que el aprendizaje también merma en este sentido porque la calor no les ayuda. Al estar sofocadas tienen calor, tienen más sueño y claro, de alguna manera el rendimiento es mínimo.
La mare ens ha explicat què fa perquè la seva filla pugui mitigar la calor.
Pues mira, trae más agua, es verdad, pero es lo que ella dice. Por ejemplo, cuando entran a los lavabos no pueden tomar agua de la hicheta. O sea, tenemos que tratar en ese sentido de ver, a ver, que vengan un poco más con ropa más ligera, para poder aguantar un poco la calor.
I des del professorat critiquen les mesures de la conselleria. Rosa Aguilar és contundent a la cadena COPE Catalunya, consideren que no valen i que únicament són màrqueting.
El que arriba ara arriba tard, malament, i segueix sent una altra campanya de màrqueting d'aquest conseller. Nosaltres no som, els docents no som mainaderes, no som professionals per guardar canalla.
El sector educatiu coincideix, és una situació no solucionada, tot i que ja estava prevista. A més, hi ha diversos sectors d'instal·ladors que volien ajudar a millorar les condicions dels estudiants.
Hem escoltat aquesta mare preocupada per les onades de calor que tornen amb força i que les notem tots plegats. L'estiu passat, per exemple, les escoles catalanes es van detectar problemes greus i importants per les calorades que ens van caure a sobre i sobre les que volem preguntar al senyor Raül Rodríguez, que és el secretari general de FESICAT, que agrupa els instal·ladors de Catalunya. Senyor Rodríguez, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Aviam, vosaltres crec que teniu molt a dir en aquesta polèmica que arriba cada estiu, cada any que arriba la calor. La calor a les aules de les escoles. Tinc entès que, segons ens heu explicat vosaltres, no es compleix la normativa, no? Com pot ser això? Aviam.
A veure, és a dir, hi ha escoles que estan fetes o construïdes en una època anterior a la normativa vigent i, per tant, en aquestes escoles, aquesta normativa que és l'actual no li era o no li és ara mateix d'aplicació. Encara que hi ha altres escoles, doncs, que en cas que es produeixi una reforma sobre les mateixes, haurien de complir les condicions que marca el reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis i el codi tècnic de l'edificació, que són les dues normatives actuals. Ara bé, en el moment en què es van fer aquestes construccions i era d'aplicació la normativa anterior, no teníem evidències tan importants sobre la baixada de rendiment, per exemple, dels alumnes, en cas de que aquests espais doncs, no tinguin unes condicions òptimes de confort en tema de climatització i aquestes aules doncs, no estiguin ben ventilades. A més a més, que en aquells moments tampoc vam patir les conseqüències d'una pandèmia com la que vam tenir amb el tema del Covid i que es va posar molt èmfasi en tot el que és la renovació dels aires. Perquè ens fem una idea, la renovació de l'aire de l'escola, perquè ens fem una idea, en el seu dia les escoles no estaven obligades a instal·lar sistemes de ventilació forçada, sinó que simplement amb la ventilació natural era més que suficient. Però, clar, davant les condicions climatològiques, com han canviat davant de totes les evidències que tenim sobre el tema del rendiment i els efectes que fins i tot la contaminació de les escoles que estan ubicades en espais urbans i els efectes que té això sobre la salut dels propis nens, ja no només a nivell de toxicitat, sinó també sobre els impactes que té sobre el seu desenvolupament cognitiu, doncs el que nosaltres considerem és que cal prendre mesures. No és tan difícil, el que sí que cal preveure són els pressupostos necessaris doncs, per fer les reformes suficients perquè totes aquestes escoles doncs, tinguin una qualitat d'aire digna.
Mm. Teniu quantificades les escoles que no estan preparades o que no estan adaptades a aquests nous reglaments? N'hi ha moltes encara o la major part ja estan dins d'aquest camí correcte?
No, hi ha moltíssimes escoles bueno, que no estan encara adaptades, no? Bàsicament perquè els pressupostos en tot el que és l'adequació d'aquests espais són els que són, i pel que comentava abans, si totes aquestes escoles van ser construïdes en el seu moment amb una aplicació d'un reglament X, doncs a vegades es fa difícil doncs, projectar determinades solucions en quant a ventilació mecànica, però bueno, és que s'ha de fer.
Clar, això de posar ventiladors a les aules o en certes sales de les escoles, com ho valoreu vosaltres?
Bueno, això no serveix per res. O sigui, el que cal garantir és una renovació de l'aire. De fet, el reglament actual marca doncs, aproximadament que cada aula s'hauria, l'aire s'hauria de renovar unes 5 vegades a l'hora. No? Per tant, el fet de posar ventiladors i posar qualsevol element que l'únic que fa és recircular l'aire, doncs això, amb depèn de quines situacions, doncs pot afavorir encara més el contagi de malalties infeccioses, per exemple. No?
Clar. Raül, jo llegi que teniu una proposta que es diu recuperador entàlpic en sales climatitzades. Explica'ns una mica, pels que no coneixem la matèria, de què es tracta de forma entenedora i breu, sisplau.
Bueno, el recuperador entàlpic és una solució que ja porta molts anys dins del mercat, no? Però al final del que es tracta és que en el moment en què es produeix una sortida i una entrada d'aire, doncs el que fa és connectar aquests dos fluxos d'entrada i sortida d'aire, entrada de l'exterior, sortida de l'interior, i per tant l'aire que entra doncs s'adequa a la temperatura interior. És a dir, hi ha un intercanvi de calor entre aquests dos fluxos d'aire i per tant el que s'aconsegueix és un estalvi energètic important, perquè no necessites climatitzar ni fer un salt de temperatura tan important amb l'aire que entra.
Raül, el conseller González Cambray va anunciar fa pas gaires dies mesures en 100 centres escolars davant les onades de calor, però clar, jo tinc calculat que hi ha unes 2.000 escoles a Catalunya. Escolta, això és insuficient i a més hem fet tard, no? Perquè l'any passat ja van haver onades de calor, també, no?
No, totalment. Bueno, només cal veure quins són els pressupostos que estan aprovats per part de la Generalitat de Catalunya i veure quines són les inversions que hi ha previstes amb les escoles i a veure també quines són les solucions que es donen al respecte, perquè bueno, al final cada escola tindrà una problemàtica específica i el que cal molt bé és fer un seguiment. O sigui, el que s'hauria de fer és publicar de forma transparent quina és la situació de les escoles, en quina s'actuarà i quins són els elements de solució que es posaran a terme, no? O sigui, ja no només cal ficar sistemes de renovació d'aire, sinó que també cal disposar d'elements de sensòrica que permetin detectar quins són els, diguéssim, la qualitat de l'aire en un moment determinat, ja sigui amb sondes de CO2, ja sigui, etc.
I sobretot, Raül, ja per acabar, que hi hagi un manteniment correcte, no? El manteniment és importantíssim, no?
És fonamental el manteniment, ja no només per assegurar el correcte funcionament d'aquestes instal·lacions, sinó, a més, per detectar doncs, qualsevol tipus
d'incidència que hi puc haver, clar.
Exacte.
Molt bé. Raül Rodríguez, secretari general de FESICAT, gràcies per estar aquest migdia a COPE Catalunya i Andorra. Aviam si el conseller González Cambray us escolta i us fa cas, i ja veurem, seguirem molt atents al que passa amb les jornades de calor aquest estiu. Raül, gràcies, bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Uns clàssics dels 80, els Modern Talking, per un clàssic problema de tots els estius, les calorades que han de patir els nostres fills a les escoles gràcies al senyor González Cambray. I ara et convido a escoltar la Dolores. És una veïna de Terrassa que lluita des de fa 5 anys contra uns llogaters ocupes. La Dolores ha explicat a la Yolanda Canales que no saben com desallotjar aquests llogaters ocupes que no paguen, però tampoc marxen d'un pis, que per aquesta senyora ja gran és una única font d'ingressos per poder ajudar a mantenir els 5 nets que té al seu càrrec. Aquesta aquesta víctima dels llogaters ocupes ha trucat moltes portes, cap li ha donat una solució i des de l'Ajuntament de Terrassa s'ha limitat a dir-li que la seva feina, la de l'Ajuntament, no és desallotjar a ningú. La història de la Dolores l'hem coneguda quan aquesta mateixa setmana es presenta doncs, molt intensa i perillosa, sobretot al barri barceloní de la Bonanova. Els agressius ocupes de les finques El Cubo i La Ruïna amenacen amb un dijous violent si hi ha un intent de desallotjar-los.
Els veïns de la Bonanova estan farts de la situació. Ja porten temps denunciant que els ocupes són violents i que han estat atacats amb pirotècnia o amb pistoles de balins. I això s'ha d'afegir les imatges que han circulat en les darreres hores d'aquests ocupes que, tapats amb cascos o passamuntanyes, han atemorit els veïns pels carrers de la zona amb pals, destrals o ampolles. Els ocupes es defensen assegurant que ells són els atacats i que es descontextualitzen moments d'atenció per tal de culpar-los. En tot cas, els veïns volen que marxin.
A veces hacen alguna fiesta, pero claro, la gente no quiere tener ocupas allí. El tema es ese. En cambio le pegaron a un chaval joven, ¿eh?
No es muy agradable, digamos, cuando caminas verlo porque está hecho todo una porquería, pero yo no he tenido ningún problema. Ahora, ¿que me gustaría que se fueran? Pues sí, también.
En aquest cas estem parlant de dos edificis sencers ocupats, El Cubo i La Ruïna, edificis que pertanyen a la Sareb, però també estan proliferant els casos d'inquiocupes, que sovint afecten a particulars. Són inquilins que deixen de pagar lloguer i esdevenen ocupes. És el cas de la Dolores, una dona de Terrassa que té 71 anys i que assegura ja no pot més. S'ha de fer càrrec de 5 nets i arrossega un deute important de la seva filla que va morir fa uns anys. Té un pis llogat en el que viuen un matrimoni amb 3 fills, però fa 9 anys que no li paguen.
Hicieron un contrato, vinieron llorando, yo no tenía ni cabeza, porque yo hacía una semana que había enterrado a mi hijo. Y la cuestión es que pagaron un año, llevan 9 años y 2 meses. Me pagaron un año a tranqui barranca, ya denuncié, ya no lo han hecho, no se han presentado. Yo ya no sé si ha sido el abogado o ha sido ellos o lo que ha pasado. Ahí ya sí que no te puedes decir. Total, que tengo 5 nietos a mi cargo, no me paga la gente. I jo ja no puedo más.
La Dolores ha denunciat la situació als jutjats, també ha anat a l'Ajuntament de Terrassa, però des del consistori li han dit que ells no estan per fer fora a ningú.
Gràcies, Yolanda. Anem a una última hora que ens arriba des de Madrid, una última hora judicial. El Tribunal Suprem ha denegat la suspensió cautelaríssima de l'acord de la Junta Electoral del 3 de maig, en el qual requereix al Parlament de Catalunya perquè retiri l'acta de diputada a Laura Borràs. En una interlocutòria, la sala del contenciós administratiu considera que la defensa de la presidenta suspesa de la Cambra catalana no ofereix cap argument per justificar la suspensió d'urgència d'aquest acord. Amb tot, el Tribunal ha acordat obrir un incident cautelar ordinari, de manera que la Junta Electoral Central i la Fiscalia tenen fins divendres a les 3 de la tarda per a presentar al·legacions en contra de la petició de la defensa de Laura Borràs. Així mateix, el Suprem també ha donat un marge de 10 dies a la Junta Electoral Central perquè es posicioni sobre el recurs de suspensió que ha presentat el Parlament de Catalunya. Aquesta és l'última hora, doncs, judicial i política, que ens arribava des del Tribunal Suprem. Tornem a l'actualitat més propera, al carrer, als pagesos, concretament als pagesos catalans, que tornen a protestar. Sortiran ben aviat al carrer. Avui han anunciat 2 tracturades per exigir mesures urgents a les administracions contra la sequera i la mala gestió de l'aigua. Unió de Pagesos acusa les centrals hidroelèctriques d'haver buidat pràcticament tots els pantans i ja la boada.
Així és. De fet, els pagesos demanen sobretot dades transparents i explicacions per saber on és l'aigua dels pantans. Tal com detallen les dades, la campanya de reg l'any passat es va tancar amb més aigua de la que s'ha obert aquest any. Des de la Unió sospiten que l'aigua s'ha utilitzat desproporcionadament per generar electricitat i per vendre-la a altres països. Per aquest motiu, demanen transparència i que els dirigents surtin a assumir la seva responsabilitat. Jordi Cabay, coordinador nacional de la Unió de Pagesos, demana explicacions i compensacions pel sector.
La pagesia necessita respostes i les necessita ja. Si hem planificat tard i malament, ara hem d'acabar dient l'aigua que hi ha, com es gestionarà i què acabarà passant amb aquesta gestió. Això és una. I l'altra, i els perjudicis que això comporti per no haver fet la planificació correcta, no puguem pagar les costelles dels pagesos.
Per pressionar les administracions, des de la Unió han convocat 2 mobilitzacions. La primera demà dimarts 9 de maig, a Lleida, Girona, Tarragona i Vic. I la segona, el dia 16 d'aquest mateix mes, davant de la seu de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a Saragossa.
20 minuts, seran les 3 en punt de la tarda. Arriba l'hora de fer una petita pausa, un parèntesi per la publicitat, i després t'explicaré que a ningú se li està escapant aquests dies o de ja fa uns quants mesos que la pujada de preus està influint en el canvi d'hàbits alimentaris de moltíssima gent i qui ho està notant de valent aquestes últimes setmanes són els peixaters catalans. Els escoltem d'aquí un parell de minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
Respiramos y damos gracias al sol por bañar de vida nuestro planeta. Bueno, y también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio.
Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue hasta 20 céntimos de descuento por litro de carburante. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Carrefour cumplimos 50 años y lo queremos celebrar contigo. Por ser socio del Club Carrefour, disfruta todos los días de un regalo en la app Mi Carrefour. Solo hoy tienes de regalo un pack de 4 natillas Danet por compras superiores a 20 euros en Carrefour y Carrefour Market. 50 años creciendo juntos.
Este miércoles, Herrera en COPE desde Ciudad Real brinda en la Feria Nacional del Vino. Porque no hay mejor manera de maridar la vida que con un buen vino. Fenavín. Recuerda, este miércoles, Herrera en COPE desde Fenavín. La feria que ama el vino.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com et deia fa un moment, a ningú se li escapa que la pujada de preus està influint al canvi d'hàbits alimentaris. Ho està notant aquests dies, els últims mesos, millor dit, els peixaters catalans que han vist com les vendes van a la baixa. En els primers mesos d'aquest 2023 han caigut d'un 20% la inflació i una tendència descendent a la compra de peix per part dels consumidors són les causes de la caiguda de vendes d'un producte que és imprescindible per una dieta equilibrada. Àlex Gonyi, president del Gremi de Peixaters de Barcelona, és conscient que alguns tipus de peix són cars o força cars, però explica que n'hi ha de molts tipus més econòmics, igual de bons que, per exemple, el lluç, el rap o el llobarro.
És que no es coneix la majoria de peixos que tenim avui en dia. I clar, això també encareix el peix. Si tothom vol lluç, salmó, bacallà i tonyina, els altres 300 peixos que es pesquen i que la gent compta no els cuina, no els coneix, i com que no els coneix, no els demana, que són peixos magnífics, que estan bé de preu i que són exquisits de menjar, però clar, si no els cuinem...
Això és el que ens deia l'Àlex Gonya, que matí Herrera en COPE, Catalunya i Andorra. I què millor que marxar fins a un dels mercats més concorreguts de la ciutat de Barcelona per comprovar si els ciutadans compren menys peix i si els peixaters han notat el que asseguren els estudis, que venen molt menys producte també. L'Iker Mont s'ha desplaçat fins al mercat de la Boqueria. Bona tarda, Iker, i quines sensacions t'han traslladat uns i altres, és a dir, consumidors i peixaters.
Bona tarda, Carlos. Ambient de dilluns aquí a la Boqueria, molts turistes, però també veïns de tota la vida. La sensació és dispar. L'encariment del peix ha provocat canvis d'hàbits, però hi ha moltes persones que es resisteixen. La Roser ens explica que ho ha notat, però que continuarà consumint peix.
No he deixat de comprar, però potser redueixo una miqueta la compra. Es nota bastant. Si passes de potser 30, 40 euros, de seguida te'n va a 60.
L'Adriana, una veïna propera a la Boqueria, ens ha confessat que no només és el peix, sinó les verdures, la carn, l'oli, els cereals, així com l'electricitat. Tot s'ha encarit.
Sí, me gusta comer pescado. He notado la subida de precio en todos los ámbitos de mi vida.
Les preferències són clares. Molts consumidors, els qui s'ho poden permetre, prefereixen el peix a la carn, com en Pablo.
Compro pero menos, pues porque lo prefiero mejor que la carne.
Però quina és la fotografia real? En Jaume Ripoll, peixater de la Boqueria, explica que la davallada del consum de peix porta estant a la taula fa molt de temps.
És que és veritat que aquí als mercats municipals ja fa temps que notem una davallada, no?, de ventes. Potser sí que ara amb el tema preus, tema inflació, es nota una miqueta més a l'aturada de venda.
Ripoll considera que el preu no s'ha alterat, que continua sent el mateix.
Però el peix no està pas més car que altres anys, al contrari, es manté amb la seva línia, inclús està més baratet i tot.
Tot i això, l'Àlex ho matisa, el peix més perjudicat és el de cultiu.
Todo lo que es cultivo, lubinas, todo lo que es cultivo,
amb l'encariment de la cistella, els hàbits dels consumidors han variat. Un 22% dels catalans prefereixen el peix congelat i dues terceres parts dels consumidors compren amb major freqüència al supermercat. Només un 34% continua comprant a peixateries. L'Adriana, per exemple, ja no en compra habitualment.
Mira, antes compraba pescado para los fines de semana, cada semana, y hoy he venido hace un mes que no venía.
L'Àlex, des de la seva peixateria, alerta de la temporalitat del consum català. Es compra més a principi de mes.
Los precios en general han subido, el pescado también. Y claro, la gente se nota que tiene menos. Los primeros 15 días vas tirando bien, tercera y cuarta semana del mes ya se nota que cuesta.
L'alternativa que han trobat els peixaters és la venda a domicili. En Jaume s'alegra de tenir la pàgina web.
Jo, per exemple, tinc pàgina web i veig més per internet que no pas directament al públic. És un canvi d'hàbits, la gent compra diferent.
L'Adriana assenyala un altre problema, particularment de la boqueria, els turistes.
Jo vivo cerca de la boqueria i me gusta venir aquí a comprar coses fresques i ja voy notando con los años, cada any quan se acerca la temporada turística, és muy difícil venir a comprar con un carrito lleno que pesa, es agobiante.
És un fet que la situació econòmica ha empitjorat en els últims mesos i això fa que el 47% dels consumidors catalans es fixin ara més que mai en el preu del peix i el marisc que compren.
Ja hem escoltat el que diuen uns i altres, els peixaters, els consumidors, el peix està car, el peix, aquest, el més comú de tots, el rap, el salmó, el bacallà, però n'hi ha d'altre que val la pena que el tinguem en compte, són molt bons, molt gustosos i molt més econòmics, eh? Molt bé, deixem la boqueria, parlem de les eleccions municipals que s'atancen ja. Divendres comença la campanya electoral d'aquestes municipals del 28M i en alguns ajuntaments, un 100 aproximadament, el peix, parlant de peix, ja està tot venut. És a dir, que només s'hi ha presentat una candidatura i, per tant, ja tenen alcalde. A la majoria dels casos són formacions polítiques locals sota el paraigua d'algun partit tradicional, Esquerra o Junts, quasi bé tots, o agrupacions que estan dir independents. T'ho explica el Sergi Torra.
Sí, ni mítings, ni campanya electoral, ni publicitat. A 36 municipis a Girona, 31 a Lleida, 21 a Tarragona, 8 a Barcelona. 100 alcaldes que ja tenen la victòria garantida. Presenten llista única. Localitats petites de menys de 300 habitants on la política local és un món a part. Per què? Els consultats parlen de dos motius. Unitat pel poble i falta de candidats. Francesc Calpe és de fa 3 anys alcalde de Bellmunt de Priorat. Ara lidera la única candidatura. I explica que la falta de candidats és per la economia. Ningú deixarà la seva feina per ser alcalde d'un municipi petit.
La redistribució econòmica per llei és d'aproximadament 13.000 euros bruts a l'any. És una mica tenir ganes de fer-ho, tenir predisposició i poder-s'ho manegar com es pugui.
Unitat de poble també, evitar rivalitats i treballar tots junts. Es troba a faltar el debat a públic, això sí. Mario Urré, alcalde de Torrebesses a Lleida, revalidarà la seva quarta legislatura, la segona en solitari, i reconeix a COPE Catalunya i Andorra aquesta mancança.
Quan hi ha dues persones que es presenten de dues ideologies diferents, hi ha més riquesa, no? La gent pot fer aportacions i no vol dir que el que estigui al capdavant faci en aquell moment l'aportació més positiva, no? Per tant, això és veritat, no?
Els implicats afirmen que el debat és intern i lluiten també contra l'abstenció. És molt diferent que et votin 10 persones a 200. I d'altra banda, continuen les anomenades candidatures fantasma. El PSC lidera aquesta pràctica presentant candidats de fora de municipis, com és el cas d'un exdiputat de Sabadell que es presenta per la localitat empordanesa d'Ultramort. Esquerra i Junts també presenten candidats únics. L'objectiu d'aquesta pràctica, segons els partits, és oferir la seva papereta a votants d'aquests municipis i sumar-los al recompte de diputacions i consells comarcals.
I a voltes amb les eleccions municipals, l'exdiputat al Parlament i consultor polític Joan López Alegre ha denunciat en declaracions del programa Converses que els resultats d'aquests comicis arriben alterats. El perquè d'aquesta percepció te l'explica el Joaquín Soneira.
L'exdiputat al Parlament, Joan López Alegre, ha denunciat que en molts dels pobles de Catalunya els partits constitucionalistes no poden fer candidatures perquè les persones que es volen presentar saben perfectament quines seran les conseqüències en la seva vida personal i professional. En unes declaracions al programa Converses, López Alegre ha dit que tot això marca, condiciona i altera els resultats de les eleccions municipals.
Per tant, el resultat electoral de les municipals en els 900 pobles de Catalunya està d'entrada alterat per al clima polític que respira a Catalunya, a favor d'uns i d'assenyalament dels altres. El cas extrem d'això podríem dir que és Canet, per ficar un exemple, però sempre les seus assaltades, sempre la gent assenyalada, que li va passar a Llarena, en una gran ciutat com pot ser Sant Cugat a casa seva.
Sobre la batalla municipal a Barcelona, López Alegre creu que el vot anti-Colau es presenta molt dividit, mentre que l'encara alcaldessa té un vot molt compacte i fidel. És per això que el consultor polític no descarta que Ada Colau pugui tornar a ser alcaldessa si els resultats del 28M són molt ajustats i ella és la llista més votada.
Clar, després, amb aquesta dinàmica legal, si Colau queda primera, si els demés no es fiquen d'acord, ella pot tenir l'alcaldia. I aquest és un risc que jo crec que la gent de Barcelona n'ha de ser conscient.
Preguntat pel futur de Junts, López Alegre assegura que és un partit que té més vides que un gat. I recorda que amb totes les divisions internes que tenen, deixant el govern i amb una presidenta condemnada per corrupció, presenten més de 700 llistes, ni més ni menys.
Ja que parlava el Joaquim de la presidenta condemnada per corrupció, Laura Borràs, recordo una notícia d'última hora que s'ha produït fa 20 minuts. El Tribunal Suprem ha denegat la suspensió cautelaríssima de l'acord de la Junta Electoral del 3 de maig, en el qual es requereix al Parlament de Catalunya perquè retiri l'acte de diputada a Laura Borràs. En un interlocutori a la sala del contenciós administratiu, considera que la defensa de la presidenta suspesa de la Cambra Catalana no ofereix cap argument per justificar la suspensió d'urgència d'aquest acord. Fes atenció ara a aquesta iniciativa d'un grup d'estudiants universitaris amb sordesa i que hem parlat aquest matí amb la Mar Puerto. Reivindiquen una comunitat universitària molt més inclusiva.
Es tracta de joves que formen part de l'Associació Catalana de Famílies i Persones amb Sordesa, que proposen buscar finançament per fer un curtmetratge amb l'objectiu d'explicar tot el que els passa en el seu dia a dia perquè cap altre alumne amb sordesa hagi de passar pel mateix. Nosaltres, de fet, hem parlat amb la portaveu de l'associació, Francina Ballester, qui ens explicava així l'objectiu de la iniciativa, que passa per poder fer el projecte més gran amb aquest audiovisual.
Que es conegui, no?, la realitat de les persones amb sordesa, que tot i que, evidentment, porten audiòfons, porten implants coclears, ha evolucionat tot molt, es comuniquen en llengua oral, però tenen unes necessitats, no? Necessiten que els miris, no?, a la cara perquè et puguin llegir els diaris i et puguin entendre. Uh-huh. O necessiten que en molts espais, com pot ser una aula, hi hagi un bucle magnètic o una emissora FM que permeten que el so els arribi directament al seu audiòfon o al seu implant coclear i, per tant, puguin accedir a tota la informació, no?
De fet, amb ella parlàvem de si es tracta o no d'una discapacitat encara molt invisible avui en dia, i ella mateixa ens assegurava, ens explicava que hi ha menys consciència del que realment implica.
Potser es veu que una persona porta l'implant coclear, el que et deia, no? O un audiòfon, ho esperem molt com a les ulleres i diem, ai, mira, com les ulleres ja poden veure, doncs ja poden sentir, i no li donem més importància. I clar, no és així, és a dir, no tot es resol molta part, evidentment, però, ostres, continuant necessitant el pressupost per realment no sentir-se aïllats i no sentir-se exclosos d'un entorn en què tot és soroll, perquè també és diferent que tu parlis, tinguis una conversa amb una persona amb sordesa i només són dues persones, a que estiguis en una aula on hi ha molt soroll d'ambient, on hi ha moltes persones parlant. Clar, tot això és un hàndicap que si no afegeixes altres mesures d'accessibilitat es queden fora.
D'aquí que la campanya i el propi audiovisual es digui A Punts en Blanc, una iniciativa que reclama més conscienciació, com dèiem, i també més recursos per a aquestes persones amb sordesa i, sobretot, per aquests estudiants universitaris.
I torna a l'Automobile, a l'antic Saló de l'Automòbil de Barcelona, aquesta setmana del 13 al 21, al recinte final de Montjuïc. Els organitzadors esperen atreure uns 300.000 visitants després d'incorporar en aquesta edició el Saló Moto, una fira dedicada a les motocicletes i que no es duia a terme des de l'any 2019, Carlos Ramudo.
Fins a 31 marques d'automòbils participaran en una de les majors cites internacionals del sector. Sota el lema electrizante, el certamen apostarà en aquesta edició per mostrar als visitants com els vehicles electrificats dibuixen un futur més sostenible. En aquest sentit, hi haurà una zona dins de la fira anomenada Electric Zone, on es situaran 13 models electrificats en diferents punts del recinte per destacar i donar protagonisme als vehicles de zero emissions. Una 42a edició plegada de novetats, com així ho ha dit Enrique Lacalle, president de l'Automobile de Barcelona.
Un salón con 14 novedades, tres de ellas mundiales, el Cupra Tabascan, el Mercedes-Benz Clase E, el Ebro de Copower. Un salón con más de 100.000 metros cuadrados de superficie, en el que esperamos superar los 300.000 visitantes.
Aquesta edició no serà un saló únicament dedicat a l'automòbil. El gran objectiu és veure cap a on va el sector i quines són les últimes tendències. Per això l'esdeveniment comptarà amb un saló anomenat Moto, enfocat als vehicles de dues rodes coneixedors de que Barcelona és la segona ciutat d'Europa amb més motocicletes. José López Tafai, director general d'AFNAC, ha recalcat que l'adquisició d'un nou vehicle no implica lluitar contra la contaminació.
Indicar al ciudadano que puede perfectamente y debe perfectamente optar por un vehículo nuevo. Y esto es completamente compatible con luchar contra el cambio climático o luchar contra la contaminación. Porque si algo indican los datos es que el principal problema de emisiones ahora mismo en España y en Cataluña es la antigüedad del parque.
També per tothom qui assisteixi tindrà la possibilitat de provar alguns dels vehicles a l'emblemàtic circuit de Montjuïc.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Lluny de desanimar-nos, l'augment del sensellarisme ens impulsa a treballar tant o més que el primer dia. Des dels inicis defensem que tothom té dret a una llar i cada vegada són més les persones, col·lectius i administracions que constaten aquest problema. L'augment dels preus del lloguer ha situat la dificultat d'accedir a un habitatge assequible com un problema comú que no només afecta les persones més vulnerables, sinó que impacta bona part de la ciutadania. En aquest sentit, la frontera entre els que no tenen una llar i els que la tenen cada cop és més permeable. D'altra banda, ens preocupa que les persones que dormen al carrer siguin cada vegada més i més joves. El jovent és víctima d'una societat que té el deure de protegir-los, però que només els ha mostrat un món on tot era possible.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
D'aquí 10 minutets, Esports Cope, inici d'una setmana amb cites futbolístiques d'altos vuelos, importantíssimes, no? Explica.
Sí, sobretot dues. Una demà, la semifinal anada de la Champions, el Real Madrid-Manchester City del Santiago Bernabéu, i després el derbi, el diumenge, a les 9 de la nit, a Cornellà del Prat, aquest espanyol-Barça, que pot proclamar ja el Barça campió de Lliga, o pot ser fins i tot per passiva abans si punxen el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid. Buscarem les novetats del partit del Bernabéu, també les novetats del Barça i de l'Espanyol. Mm-hmm. Parlarem del futur de Messi, ho farem amb el Guillem Balaguer, que és l'autor de la biografia autoritzada de l'argentí, que avui, per cert, ha tornat a entrenar-se ja amb el PSG. Parlarem també d'handbol, de tennis, de Fórmula 1, de moltes coses d'aquí uns minutets.
Molt bé, no us perdeu Esports Cope, amb el Ballori i tota la tropa d'Esports Cope Catalunya Andorra. Bon programa, Joan.
Gràcies, fins ara.
Montserrat Rodríguez, benvinguda, bona
tarda.
Què
tal, Carles Osada?
La linterna, a les 7 en punt de la tarda, parlareu també del que estem parlant avui, amb moltes ganes i molta preocupació. La calor, les escoles, les criatures que no estan en gaires bones condicions. Tu ho miraràs des de la vessant mèdica, com pot influir treballar amb tanta calor o estudiar amb tanta i tanta calor.
Exacte, no només als nens i nenes, sinó també als professors, perquè això causa una fatiga. I avui la Mònica Ugalde, que és investigadora de Salut Pública, ens dirà quines podran ser les conseqüències per tot aquesta onada de calor que diuen els meteoròlegs que ens arribarà aquest any sí o sí.
Les onades de calor que arriben sempre, ja cada cop més aviat. I escolta una cosa.
El peix.
T'agrada el peix a tu, sí, no?
A mi m'encanta.
Ets de costes, Marina.
Jo soc més de peix i de closca.
És car la paella.
És car, i avui, com heu estat parlant del que costa comprar una mica de peix per menjar, parlarem amb la Laura Cuixart, del Col·legi de Dietistes i Nutricionistes de Catalunya, per explicar la importància del peix a la nostra dieta.
Molt bé, continua a migdia, Cope, a la cera, a l'interna. Adéu.